Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
¿Qué huelen las nubes?
Bienvenido a la República Independiente de tu casa.
¿Te gusta conducir?
Aquests eslògans surten de la ment brillant del publicista Toni Segarra, que aquesta setmana ha protagonitzat una entrevista que és una perla. La signa Cristina Jolong i la publica La Vanguardia. La periodista pregunta retòricament, i aquí creu que els mitjans de comunicació presten massa atenció als xefs. I Segarra contesta, l'atenció és absolutament merescuda i afegeix que vivim una edat d'or i que hem canviat el rumb de la gastronomia del món, que els grans xefs són celebrities, que després del bulli ja no es pot innovar més i que encara ara estem reflexionant sobre aquella revolució conceptual. I també desvela que els gustos bonics existeixen. Es veu que Toni Segarra, en acabar l'entrevista, va demanar disculpes per fer referència constantment a la figura de Ferran Adrià. Ves per on, el menú d'avui del restaurant caníbal hi sortirà l'Adrià. Hauríem de demanar disculpes nosaltres també? No ho farem. Gaudirem del personatge abans, com diu el publicista, que ens cansem i que tot es banalitzi.
Un restaurant caníbal a Berlín.
En aquest programa tenim molt present d'on venim, però no ens oblidem de l'actualitat. Gerard Jubany, què ha passat al voltant d'una taula aquesta setmana?
Que algú ha estat fent un recompte de vots i li ha sortit que Joan Roca, del celler de Can Roca, torna a ser el millor xef del món. Es va saber aquest dimecres a la nit a la gala Best Chef Awards, que no és ni la llista dels 50 millors restaurants, ni es correspon amb les estrelles Michelin, és una llista diferent.
De fet, només fa 3 anys que se celebra, em sembla.
Exacte, i en Joan Roca ja l'ha guanyada 2 vegades. Aquí es valora la feina personal del xef per sobre de la qualitat del restaurant i qui vota són 350 xefs i gastrònoms de tot el món.
Un altre xef català, Albert Adrià, ha quedat 14è i deixa-m'ho dir, en els 50 primers llocs de la llista de millors xefs només hi ha 3 dones i a partir del lloc 30.
I la Carme Ruscalleda, que es troba en el lloc 135.
Més coses que han passat al voltant d'una taula.
Per si no hi hagués prou llistes per lliurar premis en el món de la gastronomia, està a punt de néixer una altra, això sí, amb un esperit una mica més alternatiu, diuen.
No sé si és una bona o una mala notícia.
Es dirà The World Restaurant Awards. Ja veus que el nom no en té res d'alternatiu. I la lideren un periodista i un escriptor que fins ara estaven vinculats a la famosa World 50 Best. Ara es proposen premiar, per exemple, el millor restaurant on no cal reservar per menjar, premiar el pensament ètic, el millor nou restaurant o, fins i tot, premi al millor cuiner lliure de tatuatges. Una crítica a la modernor que desprenen alguns cuiners de moda.
Sí, sí. Aquest premi, de fet, el podria guanyar Joan Roca perquè no porta tatuatges, bé, em sembla,
no
eh?
No sé. I una última info. Paula, saps per què de vegades et costa tant escollir els plats de la carta d'un restaurant?
No, bueno, no m'ho havia plantejat mai. De vegades és perquè a mi, per exemple, m'agradaria provar-ho tot.
No. Un equip internacional d'investigadors ha estat estudiant el comportament del cervell quan es troba davant d'una tria d'entre 6 opcions, o bé 12 o bé 24. Doncs bé, ha quedat comprovat que 12 és la quantitat adequada d'opcions que el cervell pot valorar de manera encertada. De fet, la mesura òptima seria una carta entre 8 i 15 opcions per triar.
Doncs mira, em sembla que en Ramoneda ens oferirà una bona llista d'opcions, no sé si 12 pel menú d'avui.
A veure, cridem-lo.
Ramoneda.
Els clàssics de la casa ja els coneixen. Un crític que li agrada la carnassa, un gastrònom amb salsa de bolets i una sommelier que avui servim sense alcohol.
Sí,
per començar, poden triar entre un polític fet puré, un dermatòleg amb aroma àrab o una antropòloga que sempre beu suc de taronja.
Home, això del polític que ha fet puré em crida l'atenció.
Jo no em ficaria en política, eh?
No? Va, doncs què fem? El dermatòleg amb aroma àrab?
Jo demanaria això.
Vinga, doncs va. Això.
Excel·lent elecció.
Bona tarda, Salà.
Hola, què tal? Bona tarda.
Veig que portes un llibre sota el braç i
sí?
Pesa.
Sí, doncs mira, aquest el llibre de l'aroma àrab que l'edita ara a la Planeta i a Castanya, i ara ho reediten, ho amplien, revisen, i amb unes fotos molt guapes.
Sí, la Marta Torrent ha fet les fotos.
Sí.
Jo tinc el mateix llibre que tu, però el meu és bastant més petit, grogueja per dins, té les pàgines groguetes ja, i la tapa no és dura, i a sobre no té cap fotografia. És la primera edició del 1999. Val a dir que aquest no és un llibre de receptes. no només és un llibre de receptes.
Perfectament, perquè és un llibre de receptes i relats, antropològics, que explica amb quatre detalls sobre la cultura del món àrab. Bueno, és estic parlant d'una crònica de la societat àrab, a través de la cuina i a través de les receptes.
Salah Jamal va néixer a Nablus, Palestina, i és l'autor d'una obra de referència, Aroma Àrab, que ara llueix amb una reedició plena de color.
La gent, quan desconeix una cultura, sembla que li fa por d'apropar-se.
Estem aquí en plena Gran Via de Barcelona. On m'has portat? Veig aquí una porta imponent, eh?
El porto aquí al restaurant aquest, el Masa, que és un restaurant meravellós i representa la cultura del món àrab, encara que és libanès, però libanès de l'Orient Pròxim.
Vinga, doncs entrem a descobrir-ho.
L'entrada, aquest és un saló que després de dinar o sopar vens aquí a prendre el cafè o la narguila. Mira aquest arbre de l'olivo, que és clàssic, sí. Clàssic, molt clàssic de l'Orient Pròxim.
Veus, aquests,
per exemple, són les figures més importants de la música àrab, que és la Fairuz o de Safi, que són símbols de la música àrab. Tots parlen del Líban, de Síria, de Damasc. Són les úniques dones que han unificat el món àrab a través de la cançó. A través de la cançó.
Seiem qualsevol taula, eh?
Arriba a Barcelona l'any 1967, amb només 17 anys, sense intenció de quedar-s'hi. Aquí estudia Medicina i Història, i ara exerceix de totes dues coses. És dermatòleg i professor d'Història, i també escriptor.
Donava voltetes aquí al voltant de les Rambles i vaig parar a Plaça Real i em van tractar molt bé els jovents que tenien un tarannà de hippies i al marxar-me me recordava perfectament de la Plaça Real i de la zona de Barcelona i l'àrea de Barcelona i vaig tornar de visita de 4 o 5 dies i mira, em vaig quedar.
I què et van donar a veure? Allà a la Plaça Reial.
A mi em van donar un suc que tenia un color granate,
sí.
I jo amb fruites, saps? I jo pensava que era un suc de tamarindo, perquè el suc de tamarindo allà a l'Orient Pròxim és un suc com si fos un suc de fruites, i resulta que era una sangria, i amb dos o tres gots d'aquests jo ja flotava.
Sí, no?
Era la primera vegada que vaig tastar el vi.
Clar, cuinar al principi, cuinar plats àrabs al principi a Barcelona devia ser molt complicat.
No és que complicat, era impossible.
Impossible.
Per què? Perquè faltaven les matèries primeres. No existien aquí, ni a Barcelona ni a Espanya en aquella època. I llavors, clar, tu inventaves. Jo, ja de cuina, jo no tenia ni remota idea. Jo mai cuinava a casa meva. Mm. Allà a Palestina. Però aquí, clar, la falta, l'enyorança, el desig de tornar a tastar el meu menjar de sempre, doncs m'obligava a aproximar coses. La infantesa i el menjar és l'últim que s'esborra de la teva memòria, saps? L'olor, sobretot els olors, les aromes. Jo no m'oblido mai l'aroma del hummus amb la seva tendra dels carrers de Nablus, allà a les 7 de del matí.
A primera hora del matí, tot al llarg i a tots dos costats de la travessia, els mercaders es reunien en grups petits al voltant d'un plat d'humus i sota la tutela i benedicció dels versicles de l'Alcorà, que emanaven dels transistors de les botigues de comerç.
Tu dius també al llibre una cosa que precisament en aquest programa defensem molt, que és que la gastronomia és cultura.
És que és totalment és la cultura, és la història del país. O sigui, si realment vols buscar la història d'un país, una història no geogràfica, no és exaltació de la història, tu entra a la cuina d'aquest país i tard o d'hora t'enteres de tota la història del país a través dels plats, del menjar, de les iaies que t'expliquen historietes, i al final fas la història real del país a banda de la història política, que normalment moltes vegades està
tergiversada.
Cada vegada que jo viatjava a un país àrab, tornava carregat de receptes típiques, relatades oralment i únicament per dones, que són l'autèntic arxiu de la cultura culinària àrab.
Però se sorprenien quan deien què fa el Salah Jamal preguntant-me a mi com es fa un tabulé.
Quan donava jo voltetes pel món àrab i jo li preguntaven a les dones d'allà quan em deixaven entrar a la cuina, perquè era molt difícil entrar a la cuina perquè totes eren dones, però amb la confiança em deixaven entrar i jo començava a preguntar com es fa això, com es fa allò, com es fa l'altre, i elles estaven, bueno, una mica embadalides, no?, d'allò de però què fa aquest tio aquí en la cuina, no? I m'explicaven coses, però caien immediatament en el tòpic, caien i em deien això li dius a la teva mare que faci això, i li dius a la teva germana, o sigui, em parlaven a mi, però enviaven el missatge a la mare o a la germana o a la tieta, perquè els grans xefs són homes, perquè tenien la possibilitat de sortir de casa, el que treballaven a fora de casa, les dones estaven a casa, i des de fa uns quants anys estem veient que les dones també entren al mercat de la cuina.
Els xefs de referència, efectivament, encara són homes. Un dels més influents és Ferran Adrià, a qui Salah Jamal va demanar que presentés fa unes setmanes la reedició d'Aroma Àrab.
Una setmana d'un cuiner, una setmana culta, molt culta, i jo crec que aquest tipus de llibres són molt importants per comprendre la història de la humanitat i la història dels llocs. O sigui, la cultura àrab, tu la preguntes segur, el 99% de la carrer diu què és la cultura, què són els àrabs, i ja costaria, bueno, que la gent pogués respondre exactament què és. La relació de los àrabs amb el tema de los otomans, amb Turquia, tu vas a Turquia i Jordània, se sembla, no?, la cuina, però no, una era de los otomans, o tot era, bueno, on està ara gran part del món àrab, és que em va començar la humanitat com ho entenem, el neolític, Mesopotàmia, tota aquesta part, però que moltes recetes del llibre venen d'un origen brutal, no?, a nivell. Crec que l'apassionant d'aquest llibre és això, no?, que fa entrar en la cultura àrab, que per un occidental tenim una imatge estranya de lo que són el món àrab, i segurament a vegades no li donem la importància que té com a cultura. Moltes de les coses que avui en dia mengem són per la cultura àrab.
Al restaurant libanès Masa de Barcelona arriben els primers plats. Salah Jamal reconeix que cuinen molt bé, gairebé tant com ell.
Bueno, tenemos una ensalada de rúcula, melaza de granada y con queso, y un shisalumi, que es un salteado de queso, un queso especial, con tomate y con champiñones.
Mira, ya, el pa àrab clàssic, veu, ho fan ells, toca calent.
És a dir, hem d'imaginar un pa pla del tamany d'una pita amb una mica de sèsam per sobre, i això està fet amb un forn?
Nada, es un horno de gas que hemos traído del Líbano. En 2-3 minutitos está hecho.
Molt bé.
Molt bé, gràcies.
Vamos.
Me'n serveixo una mica amb el teu permís.
Doncs això, aquí ja sortim del tòpic del hummus, del falafel, del shawarma,
Sí, perquè estic seguríssima que a moltíssima de la gent li poses aquest plat al davant i no sé si diria que és del Líban. Exactament. Segurament no.
Exactament, et diria el que sigui menys del Líban, o de Síria. Això és Damasc, també es menja molt bé. Pues l'amanida aquesta, veus? És una amanida, pots dir perfectament que és occidental,
Sí.
Però és clàssica ara. Salat, àcid.
Molt bo. L'han passat 19 anys, des del primer Aroma Àrab fins a aquesta reedició d'ara.
12 edicions.
Clar, la societat àrab deu haver canviat molt. Per exemple, ens hem d'imaginar que també demanen menjar a domicili, pizzas, hamburgueses, com fem aquí.
Sí, alguna coseta està entrant, però no pot tenir èxit. Això de demanar cosa de fora i que et portin a casa pel camí, se refreda i no quaia. El món àrab es manté molt conservador en tot.
Hauríem d'haver beneït la taula? Ara ja estem menjant.
Allà no es fa.
Ja no.
No es fa. Però el que es fa, normalment, allà tothom, abans de començar, diuen Bismillah. Bismillah, o sigui, en el nom d'Allah, que em vagi bé el menjar.
Hem demanat aigua per dinar. I crec que l'haurem de pagar. Bueno, crec no, l'haurem de pagar. No sé si ho trobes molt estrany, això.
Quan vaig arribar era així, però ara Malauradament, el món àrab també es paga l'aigua.
Ara també es paga.
Ara. Però jo la primera vegada que vaig arribar aquí i demanàvem un cafè i no em posaven l'aigua al costat, clar, m'estranyava, no? I ara el que t'he dit abans, malauradament vas al món àrab i es cobra l'aigua. I saps com li diuen? No li diuen aigua, li diuen salut. L'aigua aquesta que es paga, li diuen salut.
I a l'altra, la de la font, aigua.
No, aigua.
El falafel és el plat o la recepta més popular del Pròxim Orient, incloent-hi els països no àrabs. L'origen del seu nom és, molt probablement, la paraula copta, egípcia, fa-la-fa, que significa moltes faves, o el verb àrab falfala, que significa condimentar.
Tu t'enfades si els israelians reclamen el falafel com a seu?
No és que m'enfado, és que és fals. És fals. El falafel existeix des de fa centenars, fins i tot milers d'anys. A l'estat d'Israel només porta 70 anys, creado, i a més creat per polacos, moldavos, russos, etc, etc. Què saben del falafel? No saben res. Ni sabien ni saben. Tu agafes ara un francès jove i et diu que la taboulé és un plat francès. Taboulé, li diuen taboulé amb un accent i ja està, pensen que ja s'han apropiat de la taboulé, m'entens?
Clar, aquí, per exemple, per nosaltres el shawarma o el kebab és un fast food.
És
també,
un fast food.
També allà?
També allà, també allà. Allà observa que allà també es menja pels carrers, o sigui, és molt difícil que entres a una casa i et facin allà un shawarma. No et faran shawarma, et faran un plat de carn amb coses, però shawarma no t'ho faran.
És una societat carnista, per això, la societat àrab?
Sí, sí. Sobretot la zona fora de les zones costaneres és de carn. És de carn perquè, per la senzilla raó, això és un antropològic, és un fet d'antropològic. La gent cuidava el carn perquè és més rendible, amb la llana, amb la llet, amb... treus moltes coses del cabrit o de l'ovino. Ja ets molts vegetarians, molts vegetarians. El gran poeta àrabe, l'Abulalá al-Marri, era vegetarià i explicava el perquè de què ha de ser vegetarià.
No ingeriu de manera injusta els peixos que l'aigua ha abandonat i no desitgeu com a aliment la carn d'animals sacrificats o la llet blanca.
No, no és com a Europa. Europa és moda, allà de convenciment.
I ara em diràs que hi ha paella àrab, també.
La macluba. Jo li dic paella àrab, perquè sempre em deien, però com es diu això? Jo li deia macluba.
Clar.
I llavors, clar, em deien, és com la paella. Efectivament, si tu mires la paella, els elements de la paella, valenciana clàssica, té els mateixos elements, ingredients de la macluba. El format de la paella és una paella enorme, plana, i l'altra és que es bolca i surt com un flan. Per això es diu macluba, en àrab es bolca.
Però quina és la influència de la cultura àrab en la cuina catalana? Ho preguntem a Núria Wagena, experta investigadora en història i evolució de la cuina.
Moltes novetats. La que jo crec més important és amb l'agricultura. Vam portar les sínies, que és un nou sistema de regadiu, i això va permetre plantar moltíssims arbres fruiters i canviar com l'agricultura. Un altre gran canvi és que el sucre el transporten a través de Pèrsia i procedent de la Índia. Els àrabs el van portar al Mediterrani i canviarà tot el món occidental i la dolçó canvia. L'altre producte o ingredient que es cultivarà i que serà molt important és l'arròs. L'arròs era conegut però era com silvestre, salvatge, i no, i en feien servir. La fenia d'arròs està a la cuina romana. Però l'ús de l'arròs augmentarà moltíssim i en els llibres catalans medievals ja hi ha receptes d'arròs. I un altre ingredient és la pasta, els macarrons, els fideus, tot això que està en el llibre Sensubí o en el llibre Per allà al menjar. Hi ha també altres ingredients que passen a formar part del nostre imaginari, com són les albergínies. Imagina't el Mediterrani sense albergínies, que són procedents de la Índia i són els àrabs que les porten també.
Per què els àrabs tenen tanta afició i passió pel cafè? Probablement a causa de la llegenda que diu que l'arcàngel Gabriel el va fer i el va oferir al profeta Mahoma per primera vegada en tota la història. No obstant això, els únics escrits que es conserven sobre el primer descobridor del cafè parlen del pastor El Haldi.
Serveix.
No, tira.
Salau, veig negre això, aquest pòsit. Com ho veus tu?
El que realment té molta làbia, jo... T'inventa aquí històries, novel·les t'inventa. m'entens? Sí, veus aquí la muntanya, el niño que corre, veus aquí la muntanya? Això és una muntanya.
Sí, veus una muntanya, sí.
Venint i trobaràs aquí un rei a sota, al mig, veus la corona? Et dirà, mira, correrà moltes muntanyes per llegar a la casa feliç i t'encontrarà com bona salut. I un camí és...
Un restaurant caníbal a Berlín obre els dissabtes de 3 a 4 de la tarda amb Paula Molés. Els altres dies, tancat per descans del personal.
Clara Antúnez, bona tarda.
Bona tarda.
Em deixes dir que el most és un vi sense alcohol?
No, perquè el most no ha sigut encara vi.
La Clara Antúnez, sommelier i nutricionista. Cada setmana parlem de les coses del beure. Cada setmana no, això és que m'agradaria veure't més, cada mes. Avui parlem del most, que ja m'ha quedat clar que no li puc dir vi sense alcohol, però què és el most de raïm?
En el primer programa dèiem que la beguda que portava era transparent i mentidera.
Sí,
i avui et porto una beguda que sota el mateix nom pot ser multicolor i molt llaminera. Del llatí, vinum mustum, que vol dir vi jove. I per definició, el suc del raïm brut, el que surt directament després de premsar o aixafar el raïm sencer, amb la pell, amb la rapa, rep el nom de most. I a priori, sobretot als països mediterranis, el raïm s'aixafa per fer vi. L'objectiu és aconseguir un vi. I el most l'anomenem, com que no ha fermentat, es diu most i és sense alcohol.
Això de vinum mustum, most, queda clar, i aquell primer suc que surt del raïm, que una mica a mi em recorda allò que es diu l'oli del raig, però en versió raïm, no? És a dir,
sí,
l'oliva, la primera premsada del raïm.
Exacte. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I de quins vins tenim most, diguéssim, vi blanc, vi negre, vi rosat? De quin color pot ser el most? De què depèn aquest color?
Doncs com t'he dit al principi, pot ser una paleta molt àmplia, molt preciosa, i dependrà, en primer lloc, de la varietat de raïm, si és una varietat blanca o és una varietat negra. D'altra banda, també pot dependre del punt de maduresa d'aquell raïm, si és més verd, si és més madur, donarà més colors o no tant. I d'aleshores també que estigui el suc en contacte amb les pells, sense fermentar.
Bueno, a mi de moment m'està semblant una cosa interessantíssima, però no sé si jo algun dia em ve de gust veure most. No sé si el puc comprar fàcilment, si és una cosa fàcil de tastar o no, i de trobar, sobretot.
Doncs és bastant complicat, de fet, consumir most habitualment, perquè en primer lloc aquí a l'hemisferi nord només en podem trobar a l'època de verema, que és ara, la tardor. I per tant, per aconseguir-ne hauríem d'anar amb un celler a buscar-ne. Per tant, ara és la millor època per visitar cellers perquè et donguin most i puguis estar el most fresc.
És a dir, m'estàs dient que jo me'n vaig a un celler on ara estan fent verema i em poden donar el seu most, que de fet és el pas previ, i ens ha quedat clar, d'arribar a fer vi.
Podrien donar-te'n, si són bona gent i són macos i tenen ganes, te'n podrien donar, i tant. En segon lloc, el most té molt sucre, de manera natural, ve del raïm, és un sucre completament natural. I aquest sucre, si el deixem a temperatura ambient, com que la pell del raïm hi havien llevats, poden arrencar la fermentació, perquè el llevat és aquell microorganisme que transforma el most en vi.
El llevat necessita el sucre, no?, que té el raïm, se'l va menjant, per transformar-lo en alcohol.
Exacte. Llavors, a nivell industrial, podríem aconseguir fer most, embotellar-lo i vendre'l i consumir-ne tot l'any. Però aquí a Catalunya no hi ha gaires empreses que s'hi dediquin i, per tant, és molt complicat, fora de temporada, poder consumir aquest producte. És una pena no tenir-ne més cultura, és una pena que no arribi a tothom, perquè ja veuràs, Paula, que és deliciós.
O sigui, m'estàs dient, Clara, que em puc tastar de most, o sigui que m'has portat most.
Exacte, sí, sí, avui t'he portat most.
Sona, sona. A veure, serveix-me un gotet. Quin color? Bé, això és la ràdio, un color, no? perquè la gent que ens escolta s'ho imagini... Bé, és com un vi descolorit, com un vi
rosat.
Sí, anava a dir un vi negre descolorit, però bé, llavors arribaríem al vi rosat. I bueno, té com una... no translúcid del tot, és a dir, es veu que això
no
està... És tèrbol, és bastant tèrbol, i es veu que no està filtrat, evidentment, eh?
Exacte. Avui mateix, aquest matí, abans de venir, he passat per un celler i m'han embotellat dues ampolles de most de diferents varietats. Per tant, veus aquest, que és com de color rosat.
Sí, i aquí me n'ha servit un altre.
Que és com si fos vi negre, perquè té un color molt més fort.
Efectivament. Uh-huh. I de què depèn, llavors, aquesta diferència de color? Perquè tot això acabarà sent vi negre.
Tot això és vi negre. Uh-huh. El primer, aquest que és més rosat, fa menys estona, fa menys hores que està en contacte la pell amb el suc. I, en canvi, en aquest segon que tenim aquí, és un sirà, que ja la varietat de per si té més matèria colorant, i, a part, ja porta més hores en contacte el suc amb les pells, llavors s'ha tenyit completament i ja sembla que sigui un vi negre.
M'has dit que té molt sucre. Vinga, ja veig que tu havies fet el primer glop, a veure com està això. Començo per aquest
pel rosat.
que és més rosat, eh? Realment, amb els ulls tancats, podem dir que això és un suc de raïm, no? És a dir, com la sidra, podria ser un suc de poma, sí. Bueno, o la suc de poma, recorda la sidra versió raïm. Però és fantàstic, això.
Tasta el segon, Paula, a veure si notes que és igual o diferent.
És el sirà, eh?
Sí. Aquest primer, no sé si ho hem dit, però era Cabernet Franc. Mm-hmm. Quin és més dolç per tu?
Per mi, aquest segon, curiosament.
El segon. Sí. Sembla que el segon sigui més dolç. Pot ser que sigui perquè el raïm era més madur en el moment de collir-lo, o pot ser perquè faci més hores que està tot junt i llavors s'ha combinat més bé.
No, m'agrada molt perquè, clar, a nivell nutricional entenc que un diabètic això no ho podria beure. Estem parlant d'aigua i sucre, bàsicament.
Sí, un 80% d'aigua aproximadament, entre 140 i 220 grams, 25 grams de sucre per litre, moltíssimes vitamines, moltíssims minerals, per tant, podríem dir que és la beguda energètica hipersaludable. Si anem a fer esport, seria fantàstic poder endur-nos una ampolleta de most en lloc d'aquests preparats...
Prou, no direm marques, però prou begudes energètiques, sí. Carregades de sucre artificial, perquè aquí ja en tenim, no?
Aquí, most, amb vitamines, minerals, i tant. Per acabar, m'agradaria explicar-te una paraula que és molt bonica, que és la paraula raïmat.
Sí.
En el món de la pagesia, el raïmat és una forma tradicional de conservar el most, allò que dèiem, perquè no fermentés, perquè no es torni vi. Doncs el que feien els pagesos era bullir-lo, elevar-lo a altes temperatures i bullir el most perquè es concentrés i acabés sent com un sirop, com una marmelada. Marmelada de most, en diríem, doncs, raïmat. Molta acidesa, molt dolç.
Interessantíssim, raïmat, que ens recorda també una altra marca, però que evidentment ells havien estat pensant en això. Jo continuo amb el most, que m'ha quedat clar que no li puc dir vi, que és fantàstic perquè té molt sucre natural i que encara ens queda una estona per fer programa, és a dir, que aquí me'l quedo. Gràcies, Clara, molt interessant, i ens veiem d'aquí un mes mentre jo em quedo amb això del most.
Perfecte.
Gràcies.
Gaudeix-ne, Paula.
Adéu.
Give me that bottle.
Un restaurant caníbal a Berlín. No surt a TripAdvisor, però ens podeu seguir a Twitter i a Instagram amb l'usuari @caníbalberlín. La Magdalena de Proust.
Un plat que a mi em transporta al passat i d'una manera molt plaent i molt agradable és una cosa que feia la meva àvia.
Quimi Portet, músic, recorda un plat gelatinós.
Uns peus de porc desossats i rebossats amb com una espècie de farina d'ametlla. I després com torradets, o sigui que eren un espectacle. Tot i que als nens petits no ens agradaven els peus de porc perquè era una cosa que en principi era una mica desagradable, en aquest cas els presentaven d'una manera que era impossible no precipitar-s'hi.
Alícia al Mercat de les Meravelles.
Toni Massanés, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Cada setmana entra al restaurant Caníbal amb la seva Fundació Alícia i carregat de productes i productors que són una meravella.
Escolta una cosa, t'agrada anar a buscar bolets amb tu, Paula?
Pues jo et seré sincera i et diré que no, gens, cap interès.
Perquè els valencians, això d'anar a caçar bolets, que no diuen els de Girona,
sí,
els de Girona,
sí.
T'agrada posar-hi èpica amb això. D'altres llocs en diuen anar a collir o a plegar, però això és ser optimista, perquè no saps si en trobaràs, no? Els valencians us agrada anar a buscar bolets?
Jo ja t'he dit que no, però he de reivindicar que sí, vull dir que a la província de Castelló, precisament d'on jo sóc, a la part interior, que seria la comarca dels Ports, ho són molt, de micòfils, la veritat, i la part més costanera, doncs bé, ens dediquem a les mandarines, que no té res a veure.
Les mandarines sí, sí. Ja en parlarem
sí,
un altre dia, però ja saps que l'antropòleg Josep Maria Fericle, que va fer un llibre fa uns quants anys, que va ser molt famós, El bolet i l'agència de les cultures, deia que el món es divideix entre els pobles micòfils, els que els agraden els bolets, no només en mengen, sinó que tenen una cultura, diguéssim, amant del bolet, i els micòfugs, no?, que els hi tenen por, que no en són gaire amics. Ell ho relacionava, em sembla, amb l'experiència ancestral de consumir la manita muscària, que és al·lucinògena, el bolet aquell vermell, diguéssim, amb pics blancs dels
que fa por, això dels bolets, depèn de com. Bé,
sí, sobretot no ho feu, perquè, a més de passar una mala estona, us podeu quedar tocats del bolet, que ni no, que d'aquí ve l'expressió, una mica penjats.
I tu sí, Tu sí que ets de territori supermicòfil.
Jo sóc berguedà i allà a buscar bolets ho portem a la sang. I, de fet, a mi és l'esport que més m'agrada, M'agrada com a esport, No com a ofici, diguéssim. A mi no treballar ja ho faig la resta de la setmana. Però aquest any, com que he tingut molta feina, no hi he pogut anar gaire. I he anat un parell de cops. Aquest any va començar superbé i va haver una florida, sobretot de ceps i rovellons, brutal, espectacular, quasi bé històrica. Però com que ha deixat de ploure, doncs aquests últims dies s'ha parat, De totes maneres, si torna a ploure, si no glaça i no fa vent, que són aquests elements necessaris, encara podem tenir unes quantes setmanes de bona producció, de bona collita. Sobretot, això sí, recordeu, pels no experts, diguéssim, que no s'ha de collir cap bolet que no es conegui bé. No al revés, No, si no el coneixem, que és dolent, el collim, si no sabem que tenim claríssim que és dels que nosaltres sabem que són comestibles, no els collim.
Avui per això parlem d'un bolet que segur sabem que és bo, que ja trobem als boscos i que a més a les botigues tenim a bon preu. I que són els camagrocs.
Sí,
correcte.
Un bolet que fins fa molt poc, diguéssim, no se'n parlava, a casa nostra no era gens conegut, i en canvi ara el coneix tothom, li agrada a tothom, el considera molt bon comestible. Els amants són bolets que els amants de buscar-los, diguéssim, saben que es fan en boscos humits, de Pirroig o Prepirineu, en llocs amb molsa i boix, i que sobretot mai es troben sols, sinó que formen estols, són molt gregaris. Quan en trobes uns quants, Això hi ha gent que li agrada molt, allò que tinguer-s'hi que sentar i omplir, diguéssim, ja una part del cistell, i n'hi ha que, en canvi, no els agrada. Els agrada anar-ne trobant d'un, i per tant els troben avorrits, collir cap regoig. El que sí que tothom està d'acord és que són molt bons. Entre altres, tenen un avantatge, i és que no es corquen, no tenen mai cucs, i que per això, diguéssim, es poden menjar frescos o es poden assecar. També es poden comprar frescos, i com has dit, ara estan bastant bé de preu, i també es poden comprar durant tot l'any secs. I el que es perd, si són secs, tant si te'ls asseques tu com si els compres secs, el que es perd en textura, amb aquesta elasticitat que acostumen a tenir, es guanya amb aroma, perquè es concentra per la fermentació en els bolets, l'aroma.
I com te'ls menges tu?
Mira, la recepta més coneguda, a part de saltejats, diguéssim, barrejats amb altres bolets, no, saltejats sols poder són avorrits, diguéssim, perquè no són carnosos. Però la recepta estrella absolutament pel gust que tenen i que donen és fets amb salts, amb pasta.
Amb pasta.
Saltejats amb pasta, pasta bullida, pasta fresca, o espagueti o pasta fresca, tipus tallarina, sofregir all, bitxo, i els camagrocs, i oli, i tot això barrejar-ho, si vols ficar-hi formatge o no, però és una manera hiper mega fàcil. Una altra versió, diguéssim, d'això en pasta també seria posar-hi crema de llet i fer una salsa cremosa que també agafaria l'aroma del bolet. O una cosa divertida que pots fer a casa, i a més que és molt sostenible, diguéssim, que pots fer amb amics, és fer-ho, menjar-se-les com angules, posar una cassola al foc, ficar-hi un gradall, un bitxo i tirar-hi els camagrots una volta i treure'l, diguéssim, encara amb l'oli bullint, i són angules de muntanya. Evidentment, també es poden menjar amb arrossos, amb arrebossats o amb guisats de carn.
Sí, sí, jo ja he dinat, però m'estàs fent venir ganes de tornar a dinar. Camagrocs o rossinyols de pi? I això ja ho sabem, que ho tenim de temporada, però què més podem menjar, comprar i cuinar aquests dies? Doncs que estem ja a l'octubre, eh?
Mira, del mar, per exemple, molls, o calamars, o la terra ceba, o fer calamars amb ceba, o fer ceba com si fossin anelles de calamar a la romana, o en tempura. La ceba també la podem escabetxar, que és molt dolça, perquè estem parlant de ceba seca. Ens queden els darrers tomàquets, albergínies, pebrots, tenim comences, els moniatos, tenim porros, tenim fantàstiques les carbasses, enciam, bleda, raves, pastanagues. No oblidem que encara queden els préssecs tardans grocs. Tenim pomes, tenim raïm, tenim magranes i tenim kiwi.
Quantes coses! Escolta, kiwi d'aquí o de Nova Zelanda?
Mira, del poc d'aquí, ara és la temporada.
Home, doncs vinga, visca el kiwi d'aquí. Toni Massanés, moltíssimes gràcies i ens veiem la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
Adéu.
Un cafè sol, diu? Ens queda una taula lliure on s'hi està tranquil. Si vol, li serveixo allà. Un restaurant caníbal a Berlín, amb Paula Molés. Nyap o top?
Top, la secció en què descobrim si un producte és una genialitat o bé és un desastre. Presenta'ns la víctima d'avui, Gerard Jubany. Quina por.
A veure, abans de presentar-vos-el, escolteu això que us posaré ara i a veure si endevineu qui és.
Tots tres feu coses diferents, però repeteixo, tots tres ho feu amb un gran nivell.
Martí
i Ariana, fer aquesta barreja del que és la modernitat i la tradició no és fàcil. I vosaltres ho feu i ho aconseguiu.
Mira, hem enganxat un dia que estava benèvol, Les crítiques eren bastant bones aquell dia. Suposo que ja sabeu qui és. És un tio bastant acostumat a posar notes, per tant, crec que es trobarà còmode, en aquesta secció.
Marc Ribas, bona tarda, com estem?
Molt bona tarda, molt bé.
Bé.
Bueno, amb por. Estic veient el que voleu que tasti.
No, espera't. Deixa'ns un parell de minutets. Després de dues temporades exitoses amb el joc de cartes, tu creus que la gent del món de l'hostaleria, tu inclòs, accepteu bé les crítiques? Us agrada?
No, mai.
No.
No, és una cosa que no s'accepta bé, però que demanes i busques de qualsevol manera, perquè les necessites per millorar i per tenir aquest esperit de mala llet, de dir, ara sí que se n'enteraran de lo bé que sóc capaç de fer-ho.
Anem d'esperar més, tu passes bé fent-ho, per això?
Perdoneu, aquests sorollets que aneu sentint de fons, jo que estic preparant el producte que haurà de tastar.
Bueno, hi ha un microones. Sí.
Aquests sorollets guturals, són els meus d'estar acollonit.
Sí, s'hi ha d'afegir una miqueta d'aigua,
Vinga, doncs posa-li una mica més.
Digue-li aigua.
Ja ho vaig fent.
En faràs més o no, de joc de cartes, per això?
Sí, hi haurà més? Sí, n'hi haurà. Sí.
També ets l'home del Cuines als migdies de TV3, que has tingut el gran encert, jo diria, de modernitzar un format que portava 22 anys fent-se i que a més ho fas també perquè tu eres cuiner abans que estrella de la televisió. Això es neix, s'aprèn, com es fa? Com et surt, també?
D'estrella se'n neix, el que passa que no et coneixien, saps? No.
I ara, per sort...
La veritat és que va ser una aventureta que vaig voler provar i va sortir bé. I per això estic a la tele, però sóc cuiner i la tele té una data de caducitat que una mica en el meu interior i en la meva privacitat m'he marcat i quan s'acabi s'ha acabat i tornaré a cuinar
Bueno, i vas cuinant a Terrassa, a la taverna del Siri.
Sí, encara cuino i amb tot el que pugui cuinaré, però vull dir que tornaré a cuinar en l'anonimat sense cap càmera al davant.
Digues, Gerard.
Sí, no, li volia preguntar si en tot aquest temps fent el joc de cartes, que has anat a molts restaurants, has provat alguna cosa que diguis, ostres, quina cosa més estranya, això podria ser un nyap.
Sí, sí.
Sí, eh?
Sí, dius, ostres, quina...
Quin nyap, eh? Vols dir quin nyap.
Però no ho pots dir, de fet.
No, esclar, no ho pots dir perquè, a més, ni ho he de dir. No sóc jo qui ho ha de dir.
Bé, microones a punt.
Sí, a veure què en penses del producte que et deixarem provar avui.
Boníssim.
Concretament són uns macarrons a la carbonara deshidratats i que es preparen al microones en 4 minuts.
Boníssims.
Ja ho heu sentit, he estat fent la barreja amb uns sobrets plens de pols, una aigua que s'ha d'omplir el pot.
Sí, boníssim.
Ho he posat tot a dintre un microones i ara em demana 4 minuts de cocció que comencen...
La tècnica que del Joan, mira el fitxer.
Ja va, ja va.
Hem començat. Doncs mentre això s'està cuinant i està fent xup-xup en aquesta cassola de terrissa, us exposaré 3 arguments a favor i 3 arguments en contra d'aquest producte, a veure si et convencen, i al final tot això s'ha de culminar amb un tast que haureu de valorar també. Doncs comencem, si us sembla, amb els arguments a favor d'aquests macarrons a la carbonara deshidratats. Primer argument a favor. És pràctic, realment és pràctic. En 4 minuts de microones, més 3 minuts d'esperar-te que tot plegat s'espesseixi una mica, doncs tens un plat de pasta a la carbonara de 265 grams, una ració, per tant, no embrutes absolutament res, és molt ràpid, i per tant, l'argument de la practicitat el tenim.
Sí.
Segon argument a favor.
No el puc rebatre, oi, ara?
Si vols rebatre,
sí,
justament aquests 7 minuts són els 7 minuts que triga la pasta a coure's en moment normal, és a dir, no t'estalvies temps.
Segon argument, el preu. Tens un plat de pasta a la carbonara magnífic per 1,57 €, que és el que m'ha costat això. Encara no ho hem tastat, per tant, d'entrada, que un plat et surti per 1,57 €, a veure, no és mala notícia, eh? Si això fos el joc de cartes, diríem preu, nota, un 9.
Puc rebatre-ho, això?
Sí.
Dubto que un plat de pasta a la carbonara sortís per gaire més que això.
Bona.
O sigui, hauríem d'escandallar-ho, eh? Però hauríem de comptar que aproximadament...
Per una
persona? Posem 50, 60, 70 grams que deu portar això, entre 50 i 70 grams de pasta seca, més l'aigua, més un ou, més una mica de formatge i més sal, pebre i oli d'oliva. Va, potser ens estalviem 70 o 80 cèntims.
Tercer argument a favor, la data de caducitat. Això t'aguanta un any. Per tant, et soluciona imprevistos i dies de mandra absoluta per posar-te a la cuina durant molts mesos. Imagina't, Marc, que arribes d'un rodatge i dius, hòstia, ara no tinc ganes de posar-me a la cuina i vull menjar alguna cosa. Doncs tens aquest pot de ja et menjo, seria la traducció en català, doncs solucionat el tema.
Jo te puc rebatre, això.
Sí, home.
Rebat.
Es diu... Tot junt, eh? S'escriu tot junt, eh? Pambalgo.
Sí,
saps el pambalgo?
Pambalgo. Podria ser un producte.
Fam coses. Aquests són els 3 arguments a favor d'aquesta pasta carbonara deshidratada i rebatuts, i anem als arguments en contra.
Arguments en contra, som-hi. Costa, però amb el temps sembla que cada vegada va calant més el fet que la salsa carbonara no porta nata o crema de llet. Ja arriba, eh? Es fa amb formatges, rovells d'ou...
Monosòdico.
I pebre. Doncs bé, si mires els ingredients d'aquesta carbonara i trobes nata en pols, o sigui, no portaria nata a la carbonara, no? Estaríem d'acord amb això.
Quin dilema, eh? Hem obert. Quin dilema.
Segon argument en contra. Els arguments en contra no me'ls rebat, eh?
Sí, te'l rebatré. És que no, el problema no seria la nata deshidratada, és el potenciador aquest de sabor que estem sentint l'olor des d'aquí,
eh? Sí, és que està tancat a dins el microones.
Va, vinga, segon argument en contra, no ens movem dels ingredients perquè n'hi ha molts més dels que ens agradaria. Ja sé que és una cosa precuinada i que ha de durar molt temps, però igualment no és gaire atractiu una cosa que posa aquí com l'aroma de humo o les traces de pescado, apio i crustáceo. Una carbonara.
No, estic pensant ara jo amb la traza de crustáceo.
Sí, sí, eh? Sí, sí, sí.
Perquè no diuen si són crustàcios de terra o de mar, no? Diguéssim.
I l'api és interessant també, i el fum, bé, ja ni t'ho explico.
Vinga, tercer argument en contra. Si ets gaire amant de la pasta, el fet que ens trobem davant d'una pasta que ja incorpora la salsa deshidratada, que ha de passar 4 minuts pel microones i després 3 més de repòs, et semblarà que estàs maltractant la pasta.
Això està bé, això està bé. Jo crec que això està bé, eh?
Estàs...
Perdó, eh? Perdó, eh?
Això està bé?
Això està bé. Sí. Perquè hi ha molta gent que vull la pasta per una banda i la salsa per l'altra, i llavors refreden la pasta en comptes de... I aquí està bé perquè, com a mínim, ho tens tot fet alhora.
Ah,
això estaria bé. No, aquí no agafes i poses la pasta sota l'aixeta, diguéssim.
Doncs jo tenia la sensació que cada cop que escalfàvem un pot d'aquests, a 1.500 quilòmetres d'aquí, una mama italiana sent una punxada al cor.
Ja
esperar-te a trobar una pasta al dente aquí deu ser una cosa com...
I en els arguments en contra has dit que allò de l'aroma de fum no t'agradava,
sí.
I jo crec que és el més apropiat, perquè la carbonara...
Està destrossant la secció.
La carbonara vol dir la carbonera. De carbó.
En tot cas, ja ha
no
sortit del microones.
De fumat, eh? Jo no noto l'olor de fumat, eh?
Sí, una mica sí, home. Ara s'està espessint, falta un minutet perquè acabi d'agafar la textura adequada, aquesta carbonara. Jo crec que podries arriscar. Bufeu perquè surt fum, d'aquí dintre.
M'arriba, s'ho mira.
S'ho mira de lluny.
L'aigua era fins aquí dalt, estàs segur? Perquè sí, això és com una sopa, eh?
Hasta la línia, diu aquí la tapa, eh?
Ja ho has fet bé, això?
Sí, sí.
A veure si era
fins
la culpa.
Cuina el microones, fins aquí arribo, eh? Està menjant un macarró.
Això és un nyap. Perquè he comptat fins a 3.
Si no haguessis dit una altra cosa.
Si no hagués dit allò que he dit abans que no us ha agradat.
Veure, Paula, no n'has provat.
No, perquè m'he cremat.
Has dit crostons, eh?
A veure, comencem per tu, Paula. Si això ho haguessis de situar entre el nyap i el top, cap on ho portaries?
Un nyap.
I en Marc, em sembla que abans ho ha deixat prou clar.
Un nyap.
Per tant, ens trobem davant d'un producte, aquesta pasta Yat de marca Yat Menjo a la carbonara. Seria un producte...
Nyap.
Estem portant una mala ratxa de nyaps.
Mala
important,
ratxa.
Haurem de...
Llàstima que avui Marc no has pogut dir allò de brutal.
No.
Brutal, no. Gràcies per acceptar la invitació. Potser ens trobem un altre dia aquí o fora d'aquí o tastant coses millor.
On sigui, perquè sempre que vulgueu que vingui a tastar coses o fer coses millors, doncs perquè vosaltres sí que sou brutals.
La propera vegada que vinguis m'hi esforçaré una mica més en la selecció del producte.
I qui suposo que t'ha criticat a tu és el senyor Filip Rigol, sí o no?
Sí, tant.
Sí, t'ha criticat. Quina por que fa.
Li demanem, en Filip li demanem que ens vingui i ens critiqui perquè és molt savi.
Exacte.
I necessitem que els savis ens il·lustrin i ens treguin del nostre camí d'inspiració estúpida, diguéssim.
Doncs per això, perquè és savi, perquè té criteri, perquè el respectem, cada setmana l'enviem a un restaurant i aquesta és la crítica del senyor Messier Filip Rigol.
Restaurant L'Horta, Tavertet, Osona.
Fa uns mesos vaig tenir l'oportunitat de descobrir un petit restaurant a 30 minuts de mi. Sense dubte apartat del circuit habitual, però crec que mereix com a mínim una visita. De fet, acabo de tornar-hi fa pocs dies. Els paratges que envolten aquest poble de Tavernet ja tenen una excursió per ells mateixos. I és habitual que els clients d'aquesta fonda singular, que dirigeix pràcticament sol el jove cuiner Jordi Coromina, atregui alguns d'aquest viatge interessat per aquest turisme rural. Com a mínim, per aprofitar el magnífic menú del dia per només 15 euros. En Jordi és originari de la comarca i va decidir, després d'uns anys al costat de Nando Jubany, tornar a casa i obrir L'Horta, al local on abans hi havia hagut el bar del poble. Per què fa la cuina? Va desapareixent a poc qualsevol influència que pogués tenir de Nando Jubany. Tot plegat és tan senzill que emociona. Recorda el món de l'essencialitat i d'una certa austeritat que podria tenir la cuina nòrdica. En Jordi surt a la sala gairebé com un antic taverner que anuncia al seu client: avui us puc oferir això. Van haver-li d'insistir que inclogués al nostre menú degustació llarg l'arròs de camagros que aquell dia s'oferia dins el menú diari. Per cert, perfectament cuinat. L'acidesa funciona com un subtil fil conductor que travessa gairebé tot el plat amb verdura lleugerament avinagrades, iogurt àcid i amanits de vinagres. El dolç també hi és present, però totalment acotat, tant als plats salats com als postres, com és el caldo sorprenent puré de pastanaga escabetxada amb una simple escata de peix fregit. Sí, escata de peix fregit. Aquí no es llança res. O una agradable amanida de remolatge amb figues i mató, col lombarda vinagrada i herbes. Interessant la idea del sard amb suc de cogombre fermentat, tot i que aquest acompanyament es perdi una mica pel camí. De vegades, els plats demostren atreviment, però alhora transmeten la mateixa timidesa que la del mateix cuiner. Molt original i deliciós el mar i muntanya de l'anguila amb cuixa d'anet desossat, salsifí i llet quallada de nous. Només unes postres, m'imagino que per no abusar. Pres sec a la brasa amb xocolata blanca fosa. I com a cirereta del pastís, l'acidesa de massa mare d'un pa que m'atreviria a qualificar d'excepcional per la textura de la seva molla, d'una densitat i elasticitat extraordinària. És de la fleca saborit de Manlleu. Fan menús per totes les butxaques, de 15, 45 i 56 euros.
Cap a Tavertet, falta gent. Gràcies, Regol.
Doncs va, que l'Estorgó deixi la propina avui.
I tant, Estorgó, endavant.
La propina d'avui és pels càterings de casaments. Calculo que en la meva vida hauré anat a uns 10 casaments, més o menys. D'aquests, 7 s'han produït en l'últim any i he menjat de totes maneres. Des de càterings de moda, Jovany, Sibaris o German Roca, a bufets lliures amb cassoles de guisats de quilòmetre zero o grans paelles tipus anunci de renta vaixelles. Però en la majoria hi he trobat unes coses en comú que no canvien. Les food truck de tot i a tot arreu. Les mini hamburgueses, si pot ser amb pans tanyits, millor. Ceviches, molts ceviches, ceviches de tot, el live cooking. Un casament ja no és un casament sense esperar 3 quarts d'hora perquè et preparin un foie flamejat o unes crispetes d'oli amb nitrogen líquid. Però per mi, la pitjor moda és la de variar el menú segons el sexe. Sobretot ho he vist en l'apartat de les postres, però també passen els segons. Si és noi, carn. Si és noia, peix. Si és noi, colada de xocolata. Si és noia, sopeta cítrica. Però això què és? No és un menú dels anys 60, no. És un menú del 2018. Ells et diuen que és perquè les parelles s'ho parteixin. Però i si vas sol al casament? I si ets una parella homosexual? A qui li serviran el peix? Qui dels dos mereix un postre light que no posi en risc la seva línia? Ai, ja us podeu vestir de hipsters posant food trucks i nitrogen líquids als aperitius, que l'olor de Baron Dandy i naftalina es fa evident amb les postres sexistes que serviu.
Restaurant Caníbal. La setmana vinent obrim a la mateixa hora, a les 3 de la tarda. Canviarem alguns plats, però a la cuina serem els mateixos. Enric Vidal, Gemma Safont Tria, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
Fer un restaurant caníbal a Berlín ens costa un ronyó. No s'estranyin si a vostès els costa un ull de la cara.
خلف الطرقات وخلف الشبابيك بستناك لا بقدر شوفك ولا بقدر احكيك بندهلك خلف الطرقات وخلف الشبابيك جرب اني انسى تسرق النسيان وبفتكرنا ايتا رجع للي كان جرب اني انسى تسرق النسيان وبفتكرنا ايتا لقيتا رجع للي كان وانت مني كل ما لقيتك حبيتك حبيتك انا I'm